Bon dia, s'aproven les ordenances d'Olot pel 2025, però l'equip de govern i la CUP se les tenen durant el ple d'aquest dijous.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ahir mateix, de fet, vam rebre la confirmació de que tindrem el personal, la persona que els vam explicar, amb recursos de la Generalitat per poder tirar endavant aquest treball per generar el padró i poder tirar endavant aquest projecte, aquest procés de poder incoar aquests expedients i poder fer aquest recàrrec.
Acabem d'escoltar el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós. El portaveu Cupaire, per la seva banda, Jordi Gasulla, ha defensat el seu canvi de vot, tot dient que aquest any l'equip de govern no ha cobrat els recàrrecs de l'IBI dels habitatges buits. Per la seva banda, com escoltàvem, el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, ha contestat a Gasulla que no havia trencat cap pacte i que aquesta mateixa setmana han sabut que podran comptar amb una persona perquè faci aquesta feina. De seguida en coneixem més detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 20 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
El Departament de Territori destinarà gairebé 300.000 euros a la millora de l'estat de conservació del riu Fluvià. El projecte Simbiosi Fluvial té com a principal objectiu prioritzar la salut de la biodiversitat de l'entorn natural d'arreu de la comarca. En successos, mor un jove de 17 anys en un accident a les Planes d'Hostoles. Era el conductor d'una motocicleta que va xocar contra un cotxe. Els fets van passar ahir a la tarda cap a 4:45 a la carretera principal del Popa, la C-63. Per causes que s'estan investigant, la víctima va xocar contra un turisme. Gairebé 2.000 persones han passat per la pista de gel durant la primera setmana. La previsió, segons el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vaireda, és que durant aquestes festes hi passin prop de 9.000 persones. Organitzen una jornada solidària per al País Valencià Olot. La iniciativa anomenada Aigua Neix tindrà lloc a la Sala Turín aquest diumenge i s'impulsa des de l'associació En Negre, dedicada a la difusió de la literatura de gènere. També marxarem cap a Ridaura, on a poques hores, perquè se celebri el seu Nadal més màgic, hem parlat amb les seves organitzadores. Aquest dissabte, precisament, se celebra un mercat nadalenc organitzat per un grup de nenes del poble arreu del centre cívic i la pista poliesportiva. En esports, visita del Badalona Futur a l'estadi municipal per dia 10 al 2024. La Unió Esportiva Olot vol tancar l'any amb una victòria que suposaria sumar 7 dels últims 9 punts possibles. El partit es disputarà a partir de les 5 de la tarda i, com sempre, en directe a Ràdio Olot. A Sant Jaume de Llierca, els alumnes i esportistes tornen a agafar-se de la mà per acomiadar l'any. La cursa de Sant Silvestre repetirà el format que va engegar l'any passat amb la col·laboració entre l'escola i els estallats. I tancarem aquest informatiu parlant del pessebrisme, que ha de servir també per preservar objectes i paraules. Això és el que pensa el pintor de les preses, Miquel Duran. Hem anat a descobrir el seu vessant pessebrista. Diu que al llarg de la seva vida ha fet entre 300 i 400 pessebres.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. L'informe de Mossos d'Esquadra diu que el mòbil de Pere Aragonès va ser espiat en Pegasus sense l'aval judicial. La policia conclou que el telèfon de l'expresident es va infectar el 2018 sense l'autorització del CNI. Pedro Sánchez, per la seva banda, posa en dubte l'enviament de tropes espanyoles en una eventual missió de pau de la Unió Europea a Ucraïna. El president del govern espanyol afirma que els 27 han traslladat un suport quasi absolut a Zelensky. Fiscalia demana 9 anys de presó per a un home acusat de violar l'exparella a l'Urgell. El ministre públic també reclama 3 anys de llibertat vigilada i 20.000 euros d'indemnització pels danys morals. Condemnats a 4 i 2 anys d'internament, 2 menors per violar una nena al Màgic de Badalona. Les agressions sexuals van tenir lloc al centre comercial el novembre del 2022. En l'àmbit internacional, Costa tanca la seva primera cimera traslladant un suport unívoc a Ucraïna i diu que cal preparar-la per a tots els escenaris. Orbán s'acomiada de la presidència del Consell defensant la seva reunió amb Putin davant la manca de consens a la Unió Europea. I la Lluna podria ser desenes de milions d'anys més vella del que es pensava. Una recerca afirma que les roques lunars, que apunten a una edat de 4.350 milions d'anys, són resultat de la fusió posterior de l'escorça per la interacció amb les marees de la Terra.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest divendres ens porta una baixada notable a les temperatures. Si abans d'ahir arribàvem a 19 graus a Planoles, ahir encara temperatures suaus, doncs avui la temperatura en general quedarà cap als 14-15 cap a la Costa Brava, 12-13 a l'interior, puntualment 10 graus, i el dia matinada ha començat amb una petita nevada a la zona de Vallter, dalt de tot de Núria, poca cosa, uns 3 centímetres, però molt fred. 8 sota 0 Vallter, 10 sota 0 a Tosa, 2.500 metres, i trobem temperatures de 3 sota 0 a Olost, a dalt del Montseny, i també a Sant Sadurní d'Osormort Mort, a la plana de Vic. A Vic han baixat a 0 graus, 1 sota 0 a 7 fores, 0 graus a Olot, 0 graus a Mieres, 0 graus a Girona, i en canvi 8-9 graus a Palafrugell o a Roses, amb tramuntana molt forta, que ha arribat a 134 km per hora a la zona de muntanya de Portbou, i ahir va arribar als 151 km per hora. Avui, doncs, tramuntana, temporal marítim, avís de mala mar, de mar a gassa, compte a la Costa Brava, i en general un dia de sol, aquesta petita nevada, aquesta rufa que fa cap al nord del Pirineu, Alta Cerdanya, nord del Ripollès, té les hores comptades, anirà minvant. Cap de setmana, marcat per una temperatura que es manté freda, especialment de nit, amb glaçades a l'interior del prelitoral. A les valls del Pirineu es pot baixar cap als 4-5 sota 0 i de dia puja lleugerament el termòmetre aquest dissabte, amb sol i 4 núvols a la tarda. Entre la tarda i el vespre pot caure alguna nevada feble a 1.500 metres, altra vegada nord de la Cerdanya, nord del Ripollès, i algun ruixat al nord de Girona, bàsicament cap a l'Empordà, Alta Garrotxa, poca cosa tot plegat. I diumenge torna el vent, la temperatura torna a baixar i aquest vent serà fort, de tramuntana, però globalment amb sol. I la setmana que ve, doncs sembla que ve l'anticicló, tindrem dies de sol, nits fredes, dies que seran cada cop una mica més suaus, però ens plantaríem a la vigília de Nadal, la nit de Nadal, Nadal i Sant Esteve amb anticicló i temperatura de dia una mica més alta, però nits fredes, nits d'hivern.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 20 de desembre de 2024, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot, a l'informatiu migdia d'aquest divendres, on el principal protagonista és el ple que es va celebrar ahir al vespre a l'Ajuntament d'Olot per tancar aquest any, on es van aprovar, entre altres aspectes, les ordenances d'Olot pel 2025, però l'equip de govern i la CUP se les van tenir durant el ple d'ahir dijous. El portaveu cupaire, Jordi Gasulla, va defensar el seu canvi de vot, tot dient que aquest any l'equip de govern no ha cobrat els recàrrecs d'alivi dels habitatges buits. Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, va contestar a Gasulla que no havia trencat cap pacte i que aquesta mateixa setmana han sabut que podran comptar amb una persona perquè faci aquesta feina. Qui va seguir aquest ple i ens en dona més detalls és el nostre company, Gerard Puigdemont.
L'equip de govern a l'Ajuntament d'Olot ha aprovat les ordenances fiscals el 2025 i ha votat també a favor Vox i s'han abstingut el PSC i Activem Olot. La CUP ha votat en contra, tot i que la seva intenció inicial era abstenir-se, però no ho han fet, tal com han explicat aquesta setmana, perquè l'equip de govern no ha cobrat els recàrrecs d'alivi dels habitatges buits d'aquest 2024, tal com havien pactat. Aquest dijous, però, al ple, el regidor d'Hisenda, Agustí Arbós, els ha respost d'aquesta manera.
Ahir mateix, de fet, vam rebre la confirmació de que tindrem el personal, la persona que els vam explicar, amb recursos de la Generalitat per poder tirar endavant aquest treball, per generar el padró i poder tirar endavant aquest projecte, bueno, aquest procés de poder incoar aquests expedients i poder fer aquest recàrrec.
I fins i tot ha anat més lluny.
Abans de fer rodes de premsa es podria estaria bé que em fessin alguna trucada, perquè vostès van sortir demà, dimarts, dient com a mínim una cosa que no era del tot certa. i és que per molt que potser no ho devien veure, tot i així se'ls va comunicar a la Junta de Portaveus, no devien veure en els decrets assabentats d'aquest ple el decret en qüestió que està signat i que s'ha fet, però per un tema de terminis aquest decret apareixerà el mes de gener, el ple del mes de gener, però el decret que incoava i iniciava la incoació dels expedients dels habitatges buits està firmat i està tirat endavant tal com ens vam comprometre.
Des de la CUP, però, asseguraven que en Junta de Portaveus l'alcalde d'Olot els havia comunicat que no s'havien cobrat els recàrrecs aquest any. Jordi Gasull és portaveu de la CUP Olot.
No em va trucar ningú perquè en vam parlar físicament, diríem. Jo vaig fer la pregunta literal a la Junta de Portaveus, la gent que hi era ho sap, de si aquest any doncs perdíem la recaptació, ja que precisament hi havia un decret de contractació d'una persona per poder fer aquests tràmits l'any que ve. Però per tant la pregunta és, i els d'aquest any què? I la resposta literal, no sé si literal, però va ser que aquest any no es podien cobrar.
L'alcalde Pep Berga s'ha defensat dient que en aquell moment encara no sabia del cert si el consistori podria disposar d'una persona per estudiar els casos un per un i obrir expedients per aplicar els recàrrecs.
Evidentment que sí, si s'inicien els expedients i es fa tota la tramitació. Jo el que li vaig comentar és que encara no teníem la confirmació de poder tenir una persona a habitatge dedicada única exclusivament a aquest tema. Jo no li podia dir encara el dijous de la setmana passada que segur que tinguéssim aquesta persona per fer aquesta feina, encara no teníem la resolució, que tot just va arribar ahir. Jo crec que amb aquest tema el que hem de fer és ara posar-nos a treballar, que tenim una persona dedicada aquí, i començarem l'any que ve amb la voluntat de fer-ho.
Gasulla, però, ha defensat el seu no a les ordenances dient que l'equip de govern no s'ha posat en contacte amb els propietaris en qüestió, pas indispensable per obrir expedients i poder arribar a cobrar els recàrrecs aquest any.
I, per tant, nosaltres mantindríem la nostra posició del vot en contra, però no perquè nosaltres no volguéssim abstenir-nos. Nosaltres ens feia molta il·lusió poder acabar sortint d'aquí dient hem aconseguit que es cobrin els recàrrecs del 2024. Ara per ara, amb el que m'acaben d'explicar, no ho veiem pas clar. Per tant, mantindrem el nostre vot en contra, entenent que vostès no han fet la feina en prou temps com perquè el 2024 pugui ser cobrat. Tant de bo pugui demanar disculpes d'aquí un temps dient ens vam equivocar i han pogut cobrar el 2024 i després ja parlarem de com ho compensem.
Del ple d'aquest dijous, Armel Solà va prendre possessió com a nou regidor socialista en substitució d'Imma Galán i ha prosperat la moció de la AFA de les escoles bressol municipals per treballar per una ciutat amable amb la primera infància i la moció de la CUP per treballar per una sobirania energètica, sortir de l'oligopoli i impulsar autoprovisió d'electricitat renovable dels ens locals.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El Departament de Territori destinarà gairebé 300.000 euros a la millora de l'estat de conservació del riu Fluvià. El projecte Simbiosi Fluvial té com a principal objectiu prioritzar la salut de la biodiversitat de l'entorn natural de la Garrotxa. La majoria d'actuacions es faran a la Vall d'en Bas i se centraran en la protecció de tres espècies que a dia d'avui estan en perill d'extinció.
L'informatiu del migdia.
El projecte Simbiosi Fluvial té com a objectiu millorar l'estat de conservació del riu Fluvià mitjançant la regeneració de dos hàbitats prioritaris, la verneda i els boscos caducifolis mixts amb roure pènol. Es treballarà la conservació de diverses espècies en perill, com el cranc de riu de potes blanques, la llúdriga i el turó, entre altres, mitjançant treballs silvícoles i seguiments científics. El projecte també busca millorar la connectivitat ecològica entre parcs naturals i reserves de fauna. S'implicarà la comunitat local i els sectors públics i privats mitjançant un pla de voluntariat, educació i comunicació. A més, s'establirà un marc de governança adaptativa amb la creació d'un laboratori ciutadà per una gestió col·laboradora i sostenible del riu. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural és Marc Vilaur.
Gestionar aquelles xarxes Natura 2000 que durant molt de temps han estat sense òrgan de gestió, que en el seu dia es van declarar però que no tenien un òrgan de gestió efectiu. I per tant, el que fa la Generalitat és posar a disposició 31 projectes per gestionar 35 xarxes Natura 2000 que no tenien òrgan de gestió i que arrel d'aquesta iniciativa doncs, podem activar, podem incentivar que gestionin efectivament. I per tant, que no sigui només una línia en un mapa, que no sigui només un impediment, sinó també que sigui una oportunitat.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica atorgarà a aquesta iniciativa una subvenció de prop de 300.000 euros, unes ajudes que serviran especialment per preservar tres espècies que actualment es troben en perill d'extinció al riu Fluvià. L'enginyer forestal del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, Joan Montserrat, n'ha donat més detalls.
Les accions de conservació bàsicament estan totes a la zona de la Vall d'en Bas i en algun sector de la banda de Serinyà, de Maià de Montcal, referent a la illa de Fares, una illa d'una reserva natural. I el que consistirà serà en fer actuacions de millora de tres espècies que estan en perill d'extinció, que són el turó, el cranc de riu autòcton i la nàiada.
Resilience Earth és una de les entitats que participa en aquest projecte i una de les seves membres, Carla Güell, destaca l'oportunitat que significa comptar amb aquesta subvenció.
La custòdia, conservació i fins i tot regeneració de la conca del riu Fluvià, posant especial èmfasi en aspectes de la conservació, però no només, també de la gestió pública, de la governança d'aquest riu i també parlar com des de la població local ens hi podem involucrar i formar part d'aquest projecte de regeneració.
A través de la convocatòria, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica atorgarà ajuts per millorar la conservació de 36 espais naturals sense òrgan de gestió, en col·laboració amb els ens locals d'arreu de Catalunya. En concret, les entitats beneficiàries rebran més de 9 milions d'euros en 4 anys per abordar globalment la conservació i la dinamització de la biodiversitat de manera coordinada i participada. Arreu de les comarques de Girona se subvencionaran una dotzena de projectes, entre els quals i aquest simbiosi fluvial, i en total constaran d'un import de 3,6 milions d'euros. En successos, mor un jove de 17 anys en un accident a les Planes d'Hostoles. Era el conductor d'una motocicleta que va xocar contra un cotxe. Els fets van passar cap a 4:45 de la tarda a l'alçada de la farmàcia del municipi a la carretera principal C63. Per causes que s'estan investigant, la víctima va xocar contra un cotxe que circulava per la mateixa via. Com a conseqüència de l'impacte, el jove va acabar ferit molt greu. Malgrat que els equips d'emergència van arribar ràpidament al lloc dels fets, no van poder fer res per salvar la vida del jove que va acabar morint. El jove que ha perdut la vida era natural de les Planes d'Hostoles i actualment jugava al juvenil A de la Unió Esportiva Olot, pel qual motiu s'han suspès tots els partits del futbol base de la Unió Esportiva Olot. L'únic que segueix en peu és el partit del primer equip masculí que es jugarà diumenge a la tarda davant el Badalona Futur a les 5 a l'estadi municipal d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Gairebé 2.000 persones han passat per la pista de gel durant la primera setmana. La previsió, segons el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Baireda, és que durant aquestes festes hi passin prop de 9.000 persones. Un dels objectius de la pista de gel és dinamitzar el centre de la ciutat i tots els comerços. Anil Puigvert.
Després de 7 dies d'obrir la pista de gel, ja són 2 milers de patinadors els que han provat les seves habilitats en aquest equipament. De moment, durant aquests primers dies, molts són alumnes d'escoles de la ciutat que patinen de manera totalment gratuïta. A més, durant les tardes, la pista ja s'ha començat a omplir de nens que aprofiten que els pares i mares van a fer les compres de Nadal per al centre de la ciutat. Segons Baireda, estan satisfets d'aquestes primeres dades i afirma que si el temps els acompanya, la previsió per aquests dies de Nadal és molt bona.
Si el temps ens aguanta i no tenim molts dies de pluja, no? Que és el que fa que algun dia llavors la gent no pugui patinar, segurament estarem al voltant dels 8.000, 9.000 patinadors durant aquests dies, que és la previsió que hem anat tinguent els darrers anys i molt repartida. Especialment a les tardes potser hi ha més moviment, però també els matins quan els escolars ja deixen d'anar a l'escola, doncs tots els nens ja també els matins, és un bon moment perquè puguin venir a patinar.
A més, Baireda explica que, tot i que hi ha altres pistes de gel en altres zones properes a la ciutat, com Platja d'Aro, Manlleu o Girona, es veuen moltes persones d'altres punts de Catalunya que venen a passar el dia a Olot i aprofiten per anar a la pista de gel.
És veritat que és un punt atractiu per molta gent que ve a passar el dia, que aprofita amb els nens per venir a patinar, I és també un dels objectius d'aquesta instal·lació, no només que la gent s'ho passi bé, sinó atraure gent que pugui venir a passar el Nadal aquí, a comprar, a quedar-se a algun restaurant a dinar, i per tant és una proposta més per a intentar ajudar que tots aquests negocis de la nostra ciutat puguin tenir una bona campanya de Nadal.
I és que la pista és un reclam pels més petits que s'ho passen d'allò més bé i que un cop ho proven volen repetir l'experiència de patinar. Tot i això, n'hi ha alguns que tenen més facilitats que d'altres.
Jo vinc cada any. Jo vaig venir la setmana passada.
Nunca.
Mai. Jo quan era petit.
Nunca.
Jo l'any passat era petit.
Molt bé.
L'horari de la pista de gel és d'11 del matí a les 2 del migdia i de 4 de la tarda a les 9 de la nit. Els dies de Nadal i Sant Esteve i l'1 i el dia 6 de gener l'equipament només estarà obert durant la tarda. S'ofereixen descomptes per a famílies monoparentals i nombroses i també hi haurà promocions durant algunes tardes. La instal·lació estarà oberta fins al 7 de gener inclòs.
Aquest diumenge també s'organitza una jornada solidària per al País Valencià Olot. La iniciativa, anomenada Aigua Neix, tindrà lloc a la sala Turín i s'impulsa des de l'Associació Negra dedicada a la difusió de la literatura de gènere. Tota la recaptació anirà destinada a l'editorial Sembra Llibres, una de les més afectades per la Dana.
Des del novembre, quan la Dana va assolar la Comunitat Valenciana, són moltes les associacions, entitats, agrupacions o veïns i veïnes a títol personal que han organitzat multitud d'actes o recollides solidàries per a les víctimes i la reconstrucció del territori. Precisament aquest diumenge Olot acollirà una d'aquestes jornades solidàries. Es tracta d'Aigua Neix, una iniciativa de la mà de l'Associació Negra dedicada a la difusió de la literatura de gènere i en col·laboració amb Olot Cultura. Sebastià Benassar, promotor de la iniciativa, explica que els diners que es puguin aconseguir durant el festival es destinaran a l'editorial Sembra Llibres, una de les més afectades per la Dana.
El que pensem i el que esperem és que s'hi sumi el màxim de gent possible i que puguem ajudar-los a reprendre aquesta activitat. Penseu que Sembra Llibres enguany, just la setmana després de la Dana, tenia previst celebrar el seu 10è aniversari, que evidentment no han pogut celebrar i per tant contribuirem d'alguna manera que puguin reprendre l'activitat i que en algun moment puguin celebrar aquest any i esperem que molts més. No?
Els actes començaran a partir de les 11 del matí i aplegaran una bona mostra de talent cultural olotí en diferents disciplines: música, teatre, literatura, conte, contes per a infants, monòlegs, etc. I també hi participaran algunes editorials independents com Edicions Xandri o Llibres del Delicte, que destinaran un 25% de la facturació d'aquest dia a Sembra Llibres. Tots els actes de la jornada seran gratuïts i de lliure accés i funcionaran amb el sistema de taquilla inversa. També ho podrà fer consumint algun dels productes de la barra solidària o comprant alguns dels llibres a la venda.
Un sistema de recollida allà i els hi farem arribar tots els diners a l'editorial directament. Vam pensar que aquesta era la millor manera, en lloc d'enviar els diners a l'associació d'editors perquè ells ho repartissin, perquè era una manera de que tothom pugui saber a qui li dones diners concretament i perquè puguem fer després el seguiment, el retorn d'aquesta acció. No? És molt important que no només s'envien uns diners a un lloc, sinó que d'aquí un temps ens puguin dir doncs mira, amb això van fer aquests llibres concrets, no? I els puguem veure, els puguem tenir després a les llibreries i puguem saber a què hem contribuït exactament, no?
Segons els organitzadors, el nom de la jornada fa referència al naixement dels rius, el lloc on l'aigua és més pura i neta, com si d'aquesta aigua que va arrossegar el fang ara en pugui néixer alguna cosa neta i lluminosa, com els nous llibres, que pugui fer Sembra Llibres amb les aportacions dels olotins i olotines.
I abans dels esports, Ridaura prepara el seu Nadal més màgic. Aquest dissabte celebra un mercat nadalenc organitzat per 4 nenes del poble. Es farà a partir de les 4 de la tarda a la zona de la pista poliesportiva del centre cívic i comptarà amb diverses activitats. Hi hauran parades de manualitats, concurs de jerseis, pista per patinar i en patins, contes de Nadal i actuacions musicals.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Fa 3 mesos, 4 nenes de Ridaura van enviar una carta a l'Ajuntament del municipi a l'atenció de l'alcaldessa Anna Vegas. En aquest escrit demanaven poder organitzar una fira de Nadal al poble i després d'unes quantes reunions es farà realitat a partir d'aquest dissabte. A l'entorn del centre cívic hi hauran unes 30 parades ja inscrites que seran de manualitats, bijuteria, art, gastronòmiques i d'altres tipus. Una de les organitzadores d'aquest Ridaura màgic, Clara Socarrats, explica com va sorgir la idea.
Vam anar jo i l'Aino i vam pensar que podríem fer un mercat de Nadal i li vam demanar a la Paula i l'Elna si el volíem fer amb nosaltres. I després totes juntes li vam fer una carta a l'Anna Vegas i ens la van respondre que Que podríem fer un mercat de Nadal.
A banda del mercat de Nadal, amb la trentena de parades, hi haurà una pista sense gel on serà necessari portar patins i un concurs de jerseis nadalencs. També hi haurà una part dedicada als contes de Nadal i actuacions musicals. A partir de les 6 de la tarda es farà un dels actes més destacats, com és el Riu de Circ, i a les 8, a la sala polivalent, una Disco Light. Una de les altres organitzadores d'aquest Ridaure Màgic, Paula Tané, explica com es distribuiran les diferents activitats.
A la pista tindrem la pista de patinatge i les paradetes. Per allà més allà hi hauran les food trucks, llavors la Disco Light serà dintre del centre cívic i els concerts suposo que seran per aquí dalt.
El Ridaure Màgic se celebrarà aquest dissabte a l'entorn del centre cívic del poble a partir de les 4 de la tarda i és obert al públic general.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, visita del Badalona futur a l'estadi municipal per dia 10 al 2024. La Unió Esportiva Olot vol tancar l'any amb una victòria que suposaria sumar 7 dels últims 9 punts possibles. Qui no jugarà serà Ayala, sancionat per 5 targetes grogues. El partit es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda, com sempre en directe a Ràdio Olot. Guillem Guardiola.
Un Badalona futur despenjat a la classificació i a més de 3 partits de la salvació visita la Unió Esportiva Olot aquest diumenge. L'estadi municipal acollirà l'últim partit del 2024 d'un Olot que s'ha posat les piles i ha sumat 4 dels últims 6 punts. Victòria a casa contra la Penya Deportiva i empat a l'Olímpic de Terrassa. L'entrenador Pedro Dolera assegura que un bon resultat seria molt important per acomiadar bé l'any.
Sí, seria molt important acabar una primera volta amb 23 punts, és el nostre objectiu i anem a por ello. No serà fàcil perquè juguem contra un equip que ve una bona dinàmica, vam empatar l'altre dia amb el Sabadell que era el líder i bueno, ja et diu que té un nivell competitiu important. A veure com es dona el partit.
El Badalona futur encara no ha guanyat ni un sol partit fora de casa, una mala dinàmica que els ha portat a ser un dels equips que han encaixat més derrotes de segona federació. Això sí, l'empat contra el líder, el Sabadell, en la darrera jornada va fer saltar totes les alarmes. Cal prudència, tal com apunta el tècnic Pedro Dolera.
Pues bueno, sempre donen guerra, és un equip que, bueno, que en tots els partits han donat la cara i que, bueno, que al final ells també han de sumar 3-3 per sortir d'allà. Són jugadors professionals 100%, en el qual tindran el camp molt ficat amb el partit, i és un equip que fins que no es queden fora del partit per un resultat, no sé, com la té el Sant Andreu, no? Amb 2-0 o 3-0 que marxen, si no és així, dona molta guerra fins al final i bueno, competeixen super bé.
Tot apunta que Joan Danés repetirà la titularitat. 2 partits i els 2 la porteria a 0. Qui sí que no podrà jugar és Uri Ayala, sancionat per 5 targetes grogues. El partit corresponent a la 17a jornada de Lliga entre Olot i Badalona Futur començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge. Com sempre, es podrà seguir en directe a través de la sintonia de Ràdio Olot des de mitja hora abans.
També en esports ens posem els quecs per anar cap a Sant Jaume de Llierca, on els alumnes i els esportistes tornen a agafar-se de la mà per acomiadar l'any. La cursa de Sant Silvestre repetirà el format que va engegar l'any passat amb la col·laboració entre l'escola i els estellats. Enguany, una part de la recaptació de la taquilla inversa anirà destinada a la investigació contra el càncer infantil.
Una aposta continuista. La cursa de Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca repetirà aquest dissabte la fórmula que ja va implementar l'any passat. Els protagonistes tornaran a ser els més petits perquè seran els alumnes de l'escola Les Escomes qui s'encarregaran per 2 desembre consecutiu d'organitzar l'última cursa de l'any. Això sí, no ho faran sols. Al seu costat hi tindran l'inestimable ajuda dels estellats. Un dels seus membres, Joan Soler, argumenta els beneficis que comporta aquesta unió entre alumnes i esportistes.
Home, realment, quan veus que realment els nens ja hi posen aquesta il·lusió, estàs obligat a continuar aquest projecte sí o sí. I tot el que sigui dinamitzar i fomentar l'esport, benvingut sigui, més en aquestes èpoques nadalenques.
Una de les novetats d'aquest any és que una part de la recaptació de la taquilla inversa anirà destinada a la investigació contra el càncer infantil a través de la Fundació Albert Bosch. Com sempre, també es guardaran recursos per l'escola en sortides i material escolar. El recorregut també és un dels aspectes que ha variat. El cap d'estudis del centre, Jordi Ustenc, destaca les principals novetats en el circuit.
Aquest any hi ha una petita marxa inclusiva, que són res, uns quants metres perquè tothom pugui participar. Després tindrem una marxa que es diu la marxa d'en Jaumet, que són 4 quilòmetres per aquí al centre, I després aquest any ens animem a fer una marxa que es diu la Marxa Talena, que és de 8 quilòmetres i és per zona de muntanya. Zona de muntanya, s'ha de portar frontal, s'ha d'anar preparat i els menors no en poden anar sols.
La cursa de Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca arrencarà a les 5 de la tarda d'aquest dissabte des del centre cívic. Una vegada acabada la marxa, hi haurà xocolata desfeta per a tots els assistents a càrrec del Club de Futbol del Poble.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada el pessebrisme ha de servir també per preservar objectes i paraules. Això és el que pensa el pintor de les preses, Miquel Duran. Hem anat a descobrir el seu vessant pessebrista. Diu que al llarg de la seva vida ha fet entre 300 i 400 pessebres i remarca que és important que els pessebres siguin un element divulgatiu de com ha estat el passat per a les generacions més joves i per les que han de venir.
El pintor de les preses, Miquel Duran, sempre s'ha dedicat a fer quadres, però des de ben petit també ha tingut per hobby fer pessebres. Va començar fent pessebres tradicionals a casa seva, amb 8 o 9 anys, però amb 16 anys va perfeccionar la seva tècnica gràcies a entrar a aprendre i treballar a un dels tallers d'imatgeria religiosa que hi havia a Olot.
Però a partir dels 16 anys que ingresso com un taller d'estatuària religiosa, allà és on aprenc tota la tècnica artística. Passo del pessebre popular i a el que estem fent ara actualment.
El pintor de les preses diu que pot haver fet entre 300 i 400 pessebres al llarg de la seva vida. Els fa d'un any per l'altre i assegura que tarda de mitjana una mica més de 100 hores per elaborar només una d'aquestes petites obres d'art, un diorama mateix. Amb el pas dels anys, però, Miquel també s'ha anat quedant sense espai i ara opta per fer també pessebres més petits.
Un sample pessebre popular, que és aquell de molsa, amb el caganer allà darrere, la bassa d'aigua en plata i el riu de plata i tot això. Passem a la part artística, com es fa el pessebre a dintre d'una caixa que es converteix en diorama, però clar, arriba un moment que els diorames no et queben a casa tampoc, eh? Clar, és que tenim el problema d'espai, per tant, i aleshores el que fem són coses una mica més petites, i llavors fer casetes, fer un pou, fer una font.
Abans fèiem els pessebres de fusta, però amb el pas dels anys han anat sortint materials menys pesants, com el pòrex, explica en Miquel, materials que utilitza per fer pessebres inspirats en pobles de la comarca i també preservant i donant a conèixer eines que cada dia s'utilitzen menys.
Aquí fem servir totes aquestes coses antigues que potser es perdrien, que els que sou joves ja no sabríeu, n'hi ha que els dius que no saben què és un podall, o no saben què és una dalla, o no saben què és un rascle o un garbell, doncs anar-ho conservant.
Entre això i ensenyar als seus alumnes de l'Escola de Plàstica de les Preses, en Miquel creu que podrà portar el seu granet de sorra a transmetre l'art de fer pessebres. L'enorgulleix el fet de tenir alumnes petits, fills d'exalumnes que havia tingut fa anys.
Amb Miquel Duran i els pessebres tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 20 de desembre de 2024. Com sempre, tots els continguts detallats al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.